El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart i un minut de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jordi Mologó, molt bon dia.
Bon dia.
I jo creuo els dits per veure si arriba el Jordi Casas, però em sembla que ens ha tornat a abandonar. N'és conscient, ho sap, que se n'oblida de nosaltres, però li acabem perdonant. No sé si hauríem de canviar de pare o no. En tot cas, ahir, el Jordi ho deia, que ahir vam tenir ple. Dimarts després del ple sempre hi ha molts papers sobre la taula.
Sí.
Evidentment hi ha molts temes que no sempre abordem. Però, a part, també tenim d'altres actualitats. Ahir l'Alfredo em deia pel WhatsApp del grup que volia parlar del partit del Barça. Jo sé que almenys aquí el Jordi i l'Alfredo són culers,
sí,
això es nota, és innegable. Primer de tot, abans d'entrar o no en polèmiques, el partit d'infart, no?
Uf.
Una mica, veu patir o no?
Jo sincerament, no.
No?
No, no. No vaig veure en cap moment el Sevilla capaç de marcar un gol al Barça. I veig el Barça es va defensar molt bé tot el partit. Jo crec que la primera part era una del Barça que tenia planificada com de tanteig, i a la segona, aprofitant el cansanci del Sevilla, que venia d'un partit molt exigent el dimecres anterior a l'Europa League, el Barça a rematar-ho. De fet, els darrers minuts ja encara va el Barça amb 10, i ja es veia com el Barça començava a llançar contres. I de fet, en una d'aquestes contres ve l'expulsió del Banega, que el Neymar es cagava sol davant del porter, i per tant era una qüestió d'anar madurant la fruita. I per tant, patir especialment, no. Sí que, evidentment, quan expulsen Mascherano, doncs un pensa, ui, a veure què passarà, no? Però tampoc van tenir, més enllà de l'ocasió aquella del xut del Banega al pal, que va rosar una mica en Piqué, jo no vaig veure cap oportunitat així del Sevilla que pogués ja de tancar-nos a l'àrea d'atac i gol constant.
No, Jordi, tu
constant,
ets el...
Sí,
constant. Sí?
Jo vaig patir, mare de Déu.
Jo també, però...
I tota la colleta que estàvem allà, és que jo els hi vaig dir al final del partit, dic, escolteu, nosaltres ens distraiem quan ens comencem a avorrir, ens aixequem, anem a buscar coses, no sé què. És que no s'aixecava ningú, no respirava ningú. Tothom estava pendent en allà.
I perdona, pel que passa és que com estem molt ben acostumats últimament i estem guanyant molta cosa, no tenim la necessitat tant com passava anys enrere, no? De guanyar. No sé, jo patiré, crec, més aquest dissabte, tot i que no el veuré, però és que m'agafa a Madrid. A mi m'agafa a Madrid aquest cap de setmana. Si marxo divendres a Madrid, estic el cap de setmana a Madrid. I, per tant, jo espero una Neptuno.
Home, jo el que comentava amb el Jordi de patir o no, després sí, d'aquesta temporada una mica que ha estat aquest final tan inesperat, jo crec en el sentit de que portàvem 40 i escaig temporades sense perdre,
sí,
arribem als moments decisius de Champions, a la Lliga ens comencen a menjar el terreny. Home, la veritat és que per estar tranquils no, perquè
no,
hem tingut escenaris de tot tipus.
Però després del mes d'abril tan dolent que vam passar, que jo crec que va ser un tema psicològic el dia del Madrid, com per dir que el teníem guanyat,
sí,
en comptes d'aguantar el resultat, perquè era el Madrid qui s'hi jugava, el Barça ho tenia tot fet, doncs anar a buscar el segon, van deixar espais, van fer algun altre canvi que no es va entendre, i aquell cop psicològic al Barça li va afectar els partits després, però acabant ja eliminats de Champions, el vestidor va fer pinya, i després va haver un parcial de 24 o 25 gols a 0 en els següents,
sí,
partits, i de fet afegim també dos gols més el dia de la Copa del Rei, el Barça se va saber donar un pas endavant. Potser si no ens haguessin eliminat de la Champions, una altra cosa hagués cantat, no? Perquè el cap hagués estat més en la Champions
que no,
en la Lliga.
Que no,
però
sí,
en tot cas, jo crec que va ser...
Tema, no sé si... Però on veu mirar el partit?
Jo anava fent zapping.
Zapping?
Sí, sí, perquè a part volia comprovar determinades coses que a mi em van cridar molt l'atenció, que alguna no s'ha dit. Com per exemple,
ja
que ho dius, perquè la transmissió... Les... com es diu això?
Els rètols
a Telecinco eren en castellà i aquí a Catalunya en anglès. No sé, això m'ho té que explicar algú.
Però això passava...
Perquè hi havia una sola...
No, el tema, el senyal primer que estava realitzat per una empresa italiana...
Exacte.
Jo pensava que no, però
la realització era, la realització era la mateixa per tot
sí,
el món...
Sí, però agafaven el senyal internacional i és possible que Telecinco tingués opcions de personalitzar els missatges. Si us en recordeu, amb la Champions no fa massa també passava, segons el país i l'equip contactat, TV3 podia o no... subtitular o titular
en tot cas, ahir vaig sentir, els shares d'Audiència Catalunya, 1.350.000 catalans per TV3, 900.000 per Telecinco, jo estic a tots dos.
No, jo la vaig veure per TV3.
Majoritàriament per TV3,
Per TV3,
sí. Més que res m'agrada escoltar comentaris pro Barça. I tot i que, tot i que els comentaristes de Telecinco no eren anti-Barça, almenys ni el Kiko Narváez ni el Víctor Muñoz, que no s'han manifestat mai per ser... De fet, un va ser jugador del Barça i l'altre va estar a punt de ser-ho.
Hi ha dues coses de la retransmissió. Insistint que era un senyal institucional.
Sí.
Una de les coses, primer, que es van comentar a xarxes, després ja no sé la realitat com va ser o no, el tema de l'himne, hi havia passat, crec que en un altre partit, a tot volum, a l'estadi i, evidentment, a la retransmissió. Alguns deien, és que amb això el que fa és que es desinflin les xiulades que hi ha en aquell moment a l'himne espanyol. I dos, el tema de realització, el que gent que hi va al camp i que ha vist després les imatges i comentaris in situ al moment del partit, és el tema de les composicions de pla que escollia el realitzador o els realitzadors en aquell moment, que es troben a faltar senyeres respecte a la realitat. Vull dir, una sospita compartida per molta gent que hi havia una intenció d'amagar una mica el mosaic que hi havia en el partit.
Jo diria que una mica no, descaradament. A més, hi va haver unes imatges abans del partit que a mi em van cridar l'atenció, i és que en un lloc determinat petit, relativament petit, hi havien posades la senyera, vull dir, les banderes del Barça i la senyera juntes, que és justament quan després van connectar, o sigui, quan ja estàvem en ple partit, és justament la imatge que estaven traient per la televisió. És a dir, és com si haguessin preparat, farem aquella imatge d'allà i vam posar hasta les banderetes. Home,
jo ahir escoltava...
És que, sí, aquesta és la meva sensació.
Jo escoltava ahir, refereixes a les que va repartir el Barça, que eren unes que eren mig balsa, mig catalana.
Sí.
Aquesta que van repartir per tot el camp, sembla ser... Jo no hi era, òbviament.
No, no, però les imatges d'abans...
I feien molts plans curts, que això es veu que és molt típic a Itàlia. Ahir van estar explicant un programa de ràdio i la nit jo escoltava, que no es caracteritza precisament per ser molt... molt de les tesis, diguem, de... com aquí es diu, centralistes, no? Entre cometes. I explicaven, doncs, que el tipus de retransmissió que es fa a Itàlia i que va la productora que estava fent ahir el partit, doncs, allà utilitzen molt els plans curts tant de públic com també dels propis jugadors en segons quines imatges. I això va provocar inclús que algunes de les... va haver un xut que el Ter Stegen quasi es lesiona, que no es va veure bé pel tipus per
l'estil de realitzar, no?
I també inclús una jugada del Neymar que es veu que és molt perillosa, que nosaltres la vam veure quan ja estava pràcticament al final i ell es va caure, va relliscar. Vull dir, pel tipus de producció, que és molt diferent a Itàlia que com es fa aquí, no? Però en tot cas, a veure, no sé si va haver-hi hora, el que és clar és que la federació va contractar amb una empresa italiana, aquesta sembla ser que ho va subcontractar una segona, i aquesta segona va contractar una altra anglesa per fer no sé què.
Però això és normal, que hi hagi, clar, normalment quan es fan aquest tipus d'esdeveniments, una sola empresa normalment, tal i com està el panorama audiovisual, no pot assumir segons quins esdeveniments, i és normal que subcontractin des del servei a través de les grues, per exemple, les webcams, les càmeres que van més deslliurades, fins a dobles realitzacions, les repeticions, vull dir que això és normal. L'únic que plana aquesta sospita, que això és, no sé si és interessant o no, de dirimir, de saber si hi havia una intencionalitat o no, evidentment, també hi ha una part de criteri que no sabrem mai, vull dir, encara que preguntem si hi havia consignes o no, jo no sé si algú estava disposat a dir-ho o no, però igualment sí que sobtava amb el debat, amb el debat obert de les estelades, que al final va acabar doncs amb la decisió d'aquesta de permetre que entressin estelades al camp, des del punt de vista ja, aplicant una mica de periodisme al partit, sí que era interessant, trobo, no per estar-hi a favor o en contra, però sí que des del punt de vista periodístic era interessant dibuixar una mica com estava el camp, per veure si o s'havia fet massa soroll, bàsicament, o tot el contrari, realment la gent moltes vegades que hi ha la resposta massiva, quan prohibeixen alguna cosa també es produeix un efecte de contestació ràpida, no? I això és el que jo trobo, al marge de posicionar-se a favor o en contra. Crec que almenys una consigna, des del punt de vista de la federació, no sé, o de Mediaset en aquest cas, de trobar-li o aprofitar doncs, per visualitzar bé què és el resultat de tot això, faltava. L'únic que dic, no?
No, faltava.
Al marge del discurs i de...
Faltava i, a més, el discurs està preparat. És a dir, una empresa italiana, estrangera, que pot ser, que no, o sigui, ella no, com a empresa o com a criteri periodístic...
El 30% d'inversió de Mediaset, dins de l'empresa, vull dir que no era tan aliena, vull dir, que entenc d'acord. Que hi ha comunicació entre les dues empreses.
Aquí ja està, perquè realment, vull dir, podríem dir que la contesta podria ser és que aquesta empresa és estrangera i per tant no estava pendent del tema que estàvem fent. Per això jo trobo que és una falta de criteri...
Passar... amb el que diu l'Alfredo, que almenys amb l'estil de realització, si és un altre estil a Itàlia,
val.
S'entén perfectament. Ara bé, hi ha un previ allà que...
Hi ha un criteri periodístic, jo
estava,
jo crec.
Quan, jo reconec que quan hi ha un partit del Barça important, a mi, a partir de les dues hores abans, a mi que ningú em molesta. Per tant, jo ja estava enganxat a la televisió dues hores abans, vaig veure tota la prèvia, anava fent zappings, i jo vaig veure tot tipus de banderes. Tant senyeres com del Barça, com catalanes, com també espanyoles dintre de la zona del Barça, que n'hi havia bastantes que inclús a un periodista de TV3 se'n sorprenia. I per tant, vull dir, jo les vaig veure, vull dir, les vaig veure tant a Telecinco com a TV3. El que no sé, ara avaluar si es van veure més o menys, tampoc m'atreixo a dir si eren les que hi havia o no les que hi havia. Jo vaig veure plans curts i més amples i que es veia tot. Vull dir, no, que igual era poc per alguns, doncs potser sí, o potser era massa per nosaltres, no ho sé. Jo aquí sí que sóc incapaç de fer una avaluació de la qüestió.
Però jo continuo dient, de veritat, és falta de criteri periodístic a causa de... Això ja ho sabran ells quina és la causa directa, però és que el jaleo que van muntar per les escalades maneres... i després resulta, fem el partit i no surt per enlloc,
però és que,
inclús
però és que,
ho intenten
però
dissimular.
Que aquí, però és que aquí estem amb l'equip de la qüestió. Estem parlant d'un partit de futbol o estem parlant d'un míting polític?
Això que li preguntin a la senyora...
A la senyora hi ha altres moltes persones.
No
perquè
sé quina.
Jo ara aquí hi ha una reflexió que jo volia fer des de fa ja temps i ara que tinc l'oportunitat la vull fer. El Barça, la marca Barça, és una marca molt més coneguda que la marca Catalunya, i això ningú pot negar. I alguns, els separatistes en aquest cas, o nacionalistes, se l'han fet seu, se l'han quedat, i l'utilitzen per mostrar al món el que ells reivindiquen, i utilitzen el Barça, i això per molts, i això ho dic, i em sento especialment legitimat per dir-ho, perquè jo sóc soci del Barça des de fa més de 30 anys, doncs a mi em fastidia. Vull dir, perquè el Barça és un club esportiu i per tant, si tu vols fer un míting polític hi ha altres llocs per fer-los i aquí han hagut durant molts anys entitats, moltes d'elles subvencionades des de la Generalitat de Catalunya, que s'han dedicat a boicotejar, a entregar pitos, a entregar estelades, muntant les campanyes per boicotejar aquesta final. Però pues si no la voleu, això... pues, si no us agrada
perdoneu
una cosa, Jordi, en el tema és evident doncs, que hi ha una part, entenc jo, dels independentistes doncs, que vinculen el Barça al seu ideari. Vull dir que, legítim o no, no ho sé, ho fan...
I perdona, però
el tema aquí, aquest debat també ha anat en augment i jo crec que s'ha desbordat, i ho hem vist amb l'espectacle de la setmana passada, no motivat pels independentistes tampoc catalans de l'estelada. Vull dir
escolta'm una cosa, això no ningú m'ho negarà. Fa uns mesos vam tenir unes eleccions al Camp del Barça, al Futbol Club Barcelona, 4 candidats. Per què nassos una entitat que es diu Òmnium Cultural té que fer signar als 4 precandidats un manifest adherint-se a que si surten elegits tindran que passar, o sigui, tindran que seguir el camí aquest traçat del pacte pel dret a decidir. O sigui, què passa? Per on estem? Que no hi ha llibertat aquí per fer cadascú que els hi dongui la gana.
Evidentment.
Per què tenen que hi ha una entitat a fer-lo signar
tots
quatre?
No, perdona. Estem parlant d'un club...
On s'ha vist això?
No t'esveris. Estem parlant d'un club on la gent és la que mana. Gràcies a Déu aquí encara som així, no som societat. Val? El club té una base que és la gent. Si la gent està per una opinió determinada o per una altra, ja la decidiran. Si ells volen expressar com a socis, perquè l'entitat és seva.
Jo sóc soci, a mi ningú m'ho ha demanat.
Perfecte. Però no, si tu vols portar una bandera determinada o l'altre en vol portar una altra, allà vosaltres...
Si jo vaig al camp del Barça amb una bandera espanyola, a mi em diran provocador.
No.
Si jo, sí. Si jo me'n vaig a Madrid amb una estelada, això és llibertat d'expressió. I això és el que està passant a Catalunya.
Però això no hauria de ser tampoc.
No.
És així.
A veure,
és així.
Hi ha una altra cosa que és molt greu. A banda d'això, hi ha una altra cosa que és molt greu. Que a fons, que ho acabes de dir, jo no ho sé quines raons hi hauran. Els fons de públics de la Generalitat, has dit, estan dedicats a promocionar aquesta d'allò. A mi que m'ho expliquin. Per què ho dius?
Perquè és així.
Pues, a on tens les proves?
És la realitat. Òmnium Cultural no rep subvencions de la Generalitat de Catalunya?
No.
Sí.
No.
Sí, n'ha rebut una molts anys.
No. Fa molts anys, noi.
De l'Ajuntament de Barcelona.
Per fer projectes concrets.
Exacte.
Però són entitats subvencionades.
És que no es pot dir això. No es pot dir això.
Públicament subvencionades.
No. I tant que sí. No.
I tant. No reben...
Si es subvenciona és per fer una cosa en concret, una promoció cultural...
Activitats vàries. Ella entra tot.
No, aneu...
La nit de Santa Llúcia fins...
Parlo amb
coneixement de causa. Jo he vist expedients de subvenció, ja ho he dit.
Doncs quin departament de la Generalitat ha donat els diners a l'Òmnium Cultural perquè vagi al camp del Barça a fer això?
No he dit això, jo.
Home?
He dit que són...
M'estàs dient?
Jo no ho he dit, això.
Home?
Jo he dit que són entitats que reben subvencions. Públiques.
I que aquestes entitats van al camp del Barça a fer una política determinada, no fotem.
No, sí que ho dic.
No fotem. Això és una història.
Escolta, el Barça, un moment, el futbol ja té aquestes coses, que la gent s'apassiona...
Clar que sí, perquè és un missatge que es va tirant i mai es demostra. Demostrem-ho. L'Assemblea Nacional també estava subvencionada, s'ha demostrat sobradament que no ha arribat un diner de la Generalitat.
Òmnium Cultural rep fons públics de la Generalitat?
Sí, per fer determinades coses culturals.
És el que he dit jo. És el que
culturals.
Es finança amb diners de la Generalitat de Catalunya. També de
fundacions,
de socis i altres persones.
No fotem, home.
Com que no? Sí, és així.
No fotem. Jo no és així.
Sí, és així.
No és així.
Són entitats subvencionades.
Si aquesta associació vol anar als quatre candidats a veure si volen signar una cosa, són lliures de signar un manifest o no signar-lo.
Clar que sí,
són lliures.
Bueno, entre cometes.
No.
Perquè si no el signen estàs assenyalat. Home,
de què? Per què estàs assenyalat?
Sí, perquè seràs anticatalà. Bueno, el que ens passa els que no comulguem amb el determinat...
I els que són unionistes
que
marquen els altres...
Però què unionistes? Utilitzeu un llenguatge que unionistes per què? Per assimilar-los a Irlanda?
A veure.
Per favor.
No, jo no ho utilitzo. No.
Això és Espanya i punt.
No, escolta'm, perdona.
És així, que un dia Catalunya és independent, posarà Catalunya independent, però avui en dia Catalunya és Espanya, agradi o no agradi.
Val, això no ho nego.
No.
Però no posis
en
mi...
Un termini que els independents s'han inventat per definir les persones que no comulguen amb el pensament únic que vol implantar Catalunya.
No, i llavors nosaltres hem de callar perquè som espanyols, no?
No,
doncs
callar, no,
som catalans i no callem.
No, callar no. Llibertat d'expressió, per suposat que sí.
No.
Però els que no comulguem amb determinat discurs som els
unionistes, que aneu posant...
els patxes...
Anem a redreçar una mica la barra.
Escolta'm. Tu em col·loques en un lloc que jo no he dit que hi sigui.
No.
Jo puc estar defensant aquí que cada un pensi el que vulgui i faci el que vulgui. Però jo no estic a cap bando, ni ho he dit. No fotem, és el vostre missatge, és constant. Home, sisplau, calmem.
Deixem d'assenyalar ara, insisteixo.
La polèmica s'ha acabat, però, ostres, és que hi ha moments que dius, ostres, tu...
Amb el metalingüisme, de qui has definit això?
No, però és que sempre et posen en una bossa. I jo no ho he dit a quina bossa estic. Tu sí.
Tu els unionistes, m'has definit? Els unionistes.
Escolta'm, jo parlava també dels independentistes, jo no defineixo, jo sé que hi ha dues tendències. Home, no fotem.
És un debat, el tema de precisament de l'articulació per alguns mitjans de comunicació com articulen o definixen els posicionaments i amb el tema d'unionisme hi ha hagut discussió, tal com bé deia l'Alfredo, amb l'assimilació del
amb un procés amb irlandès que ens resta de veure a Catalunya.
Però jo crec que és involuntari i és veritat.
I perdona una cosa, i que quedi per... i vull dir-ho, jo estic en contra de que es prohibís l'entrada de qualsevol...
Evident.
Ho dic.
I també estic en contra de que no deixin entrar o que s'assenyali un altre tipus de bandera qualsevol.
Jo puc explicar una anècdota que em va passar no fa gaire amb el camp del Barça. Jo dintre del camp del Barça.
Sí, segur.
Hi havia dues noies japoneses. I un senyor els explica, no?, que Catalunya, que no és Espanya, que no sé què, que no sé quantos. Les noies queden així. Perquè la noia anava amb una bufanda d'un tonalitat grisosa i portava un ribet amb la bandera espanyola. I li va dir que aquesta, això no tenia per què estar. I la noia es va quedar així i jo li vaig dir que tranquil·la, dic, hi ha gent que aquí no vol que això sigui Espanya, que tal i qual. Bueno, doncs l'altre em va sentir i em va començar a assenyalar que aquest d'aquí, però què està dient? I jo em vaig sentir cohibit al camp del Barça. Per tant, parlo d'una experiència personal.
El problema...
L'experiència teva personal, que no la puc negar, i estic segur que et pot haver passat, i me la crec, perquè no tinc cap manera de no creure't. Però això és d'una cosa puntual que t'has passat en tu i la pots explicar, extrapolem a tot el...
I també hi ha casos contraris, vull dir, també podríem començar algú que ha anat passejant per Madrid, per la català...
I també s'ha fet fora del camp del Barça, perquè també ho he vist, a persones, posant una samarreta al Madrid, o perquè se'ls deia que era provocava, que jo això ho he vist al camp del Barça.
Per portar una samarreta al Madrid.
Jo he vist fora una persona...
Això és un tema de polítiques de club que jo no sé.
Jo aquí ja sé que no...
On entra aquest discurs que està parlant?
Llibertat, sí, per tothom, ¿vale?
Sí, per tothom, evidentment.
I també dic una altra cosa, la senyora delegada del govern de Madrid va fotre la pota fins al final de tot, perquè a part va ajudar a tapar la verdadera vergonya que es va viure a Catalunya la setmana passada, el dimecres de la setmana passada, amb la visita del senyor Arnaldo Tegui al Parlament de Catalunya. Donant-se la mà amb el senyor Corominas de Convergència Democràtica o amb la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell. Perquè això va permetre que determinats mitjans...
Home, tapar no és tapar, perquè jo crec que he pogut sentir opinions de tot
el lladret. Els titulars l'endemà eren compartits i es va utilitzar molt més el tema de les estelades que per obrir moltes notícies per tapar l'altra qüestió, que és una de les coses més vergonyoses que s'ha vist en aquest país. De que el senyor Tegui, que representa una persona que ara ens l'intenten vendre com a persona de pau, quan és un senyor que precisament de pau poc. Perquè un senyor que va estar 6 anys en presó per un segrest, que se'l va vincular a 3 segrestos més, i que després va estar condemnat 10 anys més per intentar refundar tot l'organigrama polític al voltant de la banda ETA. Cadascú...
Sobre el tema de l'Arnaldo Tegui, no ho hem tractat en les tertúlies d'aquí, però sí que és veritat que... dues qüestions, I no vull deslegitimar ni uns ni legitimar uns altres, de les postures que es van viure escenificant la visita, d'una banda el Partit Popular i Ciutadans, doncs, amb aquella reunió amb les associacions de víctimes del terrorisme, i de l'altra, doncs, la presidenta del Parlament que rebia Arnaldo Tegui, com dèiem, al Parlament, a la Ciutadella. Sí que és veritat, i sobte de vegades, quan recuperem de la hemeroteca amb certes qüestions, i això ha sortit, i ho han recollit altres mitjans, i hi ha un munt d'exemples. Per exemple, en el seu dia, José María Aznar va dir que en absència de violència es podia parlar de tot, i recordem, un temps de procés entre treves, en què aleshores el govern del Partit Popular va fer un acostament, I això és innegable, i hi ha una moleta
cap al mig. I entrega d'armes, etcètera, desarmament, i
hi ha un procés, bueno, entenem que hi ha un procés, hi ha una voluntat, i això tampoc es pot negar, d'una altra banda. Sí. Després també, amb un tema de se suposa, i això potser ara em llenço a la piscina, i ja et dic que jo personalment em separo força del conflicte basc, perquè crec que de vegades entrenyina massa d'altres debats i discursos. Però sí que és veritat que una persona que ha anat a la presó, jo em pregunto, sota el criteri del sistema penitenciari a l'estat espanyol, també una de les funcions bàsiques són les segones oportunitats, és a dir, ja veurem si aquest senyor queda inhabilitat o no, i si realment es podrà presentar o prendre càrrecs de responsabilitat, però en tot cas el sistema espanyol penitenciari preveu precisament la reinserció, i no és un sistema de càstig com passa en altres països, o, sinó que preveu precisament que
la reinserció,
dic, a primera vista, evidentment, jo entenc perfectament que hi hagi associacions que, i persones, no associacions, persones que això els hi fa mal. I això és normal, i crec que han tingut veu i ho han mostrat, i amb això no s'ha... És veritat que ha coincidit el debat, però no s'ha silenciat a nivell de mitjans, vull dir que hi ha hagut debats, jo crec, oberts sobre, però... sobre aquest tema. I després també, compte, perquè també hi ha... També s'han d'escoltar altres víctimes del terrorisme, per exemple, que també tenen unes veus no dissidents, però sí matitzades sobre aquesta qüestió, en què reconeixen, no sé si en la figura d'Hernán Lotegui, però sí en figures que han estat vinculades al terrorisme, que s'ha de també fer un camí, un procés de diàleg obert i intens. Només volia dir això...
Jo crec en aquest tema que el País Basc ha començat un camí nou. Vull dir, està abandonat primer la violència i en segon lloc s'està tensant a fer un acte de pau, un no sé què, i tot això està canviant en la societat, no tan sols en els polítics, sinó que la societat va canviant. A mi, de tota la visita que van venir al Parlament d'aquí, convidats, primer, no ho oblidem, un partit polític el convida, i després el senyor Otegi demana que el rebi la presidenta. A mi l'única pregunta que em queda a l'aire és: el PP i Ciutadans conviden a les associacions de víctimes.
Té res a veure una cosa amb l'altra.
Ah, no?
No.
Les associacions de víctimes.
No, perdona, no té res. O sigui, sí que és evident que és causa-efecte.
Clar.
Vale? Però no comparem les associacions de víctimes amb el senyor Arnaldo Tegui. Senyor que es vanagloriava fa 4 dies en una entrevista que li va fer al Follonero a la Sexta, que deia que el dia que maten a Miguel Ángel Blanco, ell, com qualsevol altre dia normal, se'n va anar a la platja amb la família. Dir això és tan de miserable. Vull dir, una persona que...
Però, no, si és que no vaig per aquí, jo.
Bueno, i...
És a dir, el PP i Ciutadans conviden a les associacions de víctimes. No a totes. Diguem-ho així, ho deixem així. Val? Però és que el fotut és que les associacions de víctimes ni els partits que els van convidar van demanar que els rebés la presidenta del Parlament.
Segurament van invitar a les associacions més representatives que representen els 56 morts que hi ha que ETA ha fet a Catalunya i els més de 220 i pico ferits que també ha deixat.
Acceptat. Però qui va demanar petició que rebés la presidenta del Parlament amb aquesta gent?
Aquesta informació me l'has dit a tu, que va ser el propi Otegi qui ho va demanar.
Però
la Carme Forcadell podia haver dit sí o podia haver dit que no.
I per què havia de dir que no? Per què hem de perdre oportunitats de pacificar el País Basc?
Perquè
si aquí el senyor Otegi, que és una banda, i les associacions de víctimes de l'altra, no perdem ocasions.
Perquè la senyora Forcadell rebi o no rebi en aquest senyor.
Sí, senyor, pot fer d'intermediari d'alguna idea o d'algun comunicat entre ells. És que és així, nois, perdem ocasions, perdem ocasions.
En tot cas, insisteixo,
en tot cas, jo em nego...
És amo i presoner de les seves paraules i les seves...
La CUP el convida, la presidenta de la Comissió d'Afers Institucional, crec que és de Convergència, per cert, l'invita i convida els portaveus a tots els grups d'aquesta comissió, i paral·lelament rep la Carme Forcadell en el Lotegui. Però en tot cas, jo, bueno, a mi realment jo m'he sentit insultat per la visita.
Correcte.
Jo insisteixo que això s'entén, doncs, que hi ha gent que tingui aquesta postura i que no es pot dir res.
Em nego a que alguns estiguin comparant aquest senyor amb la figura de Nelson Mandela.
No, home, no.
Però és que s'està fent. He dit alguns. S'està fent.
Arnaldo Tegui també les va deixar anar, vull dir, també...
Jo, la veritat, jo vaig trobar a faltar que les pròpies associacions o els propis partits, mira, en aquest cas m'haguera set indiferent, no haguessin demanat que la presidenta al revés. Jo em va sapiguer greu.
I per matar el tema, i no dic res d'aquesta qüestió, si el senyor Arnaldo Tegui convoca els mitjans de comunicació el dia que surt de la presó i diu: senyors, vull demanar personalment perdó per tot el dolor que s'ha causat a les víctimes, etc, 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 la qüestió com ho han fet altres ex convictes d'ETA. Tenim l'Urrosolo Sistiaga, que va ser un
que se n'ha penedit. Però jo, a mi em falta això.
Bueno, però, no ho perdem de vista, eh? Hi ha un canvi cap a la pacificació, que és important.
Hi ha un canvi que ha començat, el problema és, com bé dèiem, no? Segurament la figura de Hernán Lotegui, per amb un discurs de vegades doncs, molt contundent en certes qüestions, és difícil que hi hagi aquesta empatia per part
de
certs col·lectius, és comprensible absolutament, vull dir que cadascú aquí defensa les seves postures.
Però que, mira, la política en aquest moment la tenim en plena crisi tota. Collons, aprofitem els moments que som capaços
d'ajuntar. Compte amb les paraulotes, que aquí cobro euros per cada exabrupte que se n'hi ha d'antena.
Molt bé, però...
estàvem amb el tema del Parlament. Aquí Sant Cugat teníem, per cert, no us he preguntat, porto ja dos dies fent-ho a les tertúlies per ser una mica l'opinió de cadascú. L'IDESCAT publicava aquest informe sobre el nivell de riquesa a Catalunya. El
24% més alt de la mitjana, no?
Exacte. Sí, sí. Sant Cugat, la ciutat més rica de Catalunya, recordem aquesta renda bruta per càpita dels 20.500 euros per persona, unitat familiar, no per unitat familiar, sinó per persona. Per tant, déu-n'hi-do, una unitat, una família, volia dir, que tingués 4 membres, doncs estaríem parlant de 80.000 euros d'unitat familiar. Mm-hmm. Insisteixo, això és una mitjana que ens ha servit també per conèixer una mica el nivell de Sant Cugat en relació a la comarca del Vallès Occidental o de Catalunya, i en una molt bona posició, perquè recordem que dins d'aquest informe no només s'inclou el que guanyen les famílies, sinó el que es recapta a nivell d'administració, i per tant, aquí, clar, la gent preguntava, i Mata de Pere, què ha passat aquí? És que Mata de Pere, a nivell industrial, per exemple, doncs no té...
Vaig fer la mateixa pregunta quan m'ho van dir.
Aquesta, en aquest informe comentaven. Què us sembla? Som realment... No, hi ha gent que deia, no trencarem mai el tòpic de Sant Cugat sobre...
Doncs sembla ser que no, perquè això va en augment, però tot el cas que no ens oblidem que hi ha gent que no està dintre d'aquesta mitjana.
Exacte.
I que encara ho està passant molt malament. I per tant hem de fer una reflexió tots plegats de que no ens hem de... Mira,
que
el
però és que va en contra d'aquest discurs, perquè també coneixem les dades de l'atur, també vull dir, té una tendència a 12 mesos d'una reducció espectacular.
I això és molt bo, són dades molt positives, però que no oblidem que mentre hi hagi una persona que ho estigui passant malament no ens en podem oblidar d'aquesta persona.
No, jo crec que també aquí hauríem d'afegir que estem en una zona industrial una mica privilegiada. És a dir, si agafem tota la zona del Parc Tecnològic de Cerdanyola, ens posem a la B30, en fi...
Tot Sant Joan...
Exactament. Aquí hi ha una sèrie d'empreses d'un nivell o multinacionals que suposo que tenen un personal amb unes rendes mitjanes bastant... mitjanes altes. Uh-huh. Aleshores, això fa que la mitjana nostra pròpia, clar, es desvirtuï, no? Aquí, sobretot, jo crec que a Sant Cugat pot ser que estiguem una mica millor en la creació de llocs de treball, en una sèrie de coses, però no oblidem, Càritas encara està tenint...
L'altre ja feien 50 anys.
Un munt de gent, Això vol dir que...
Aquí està la qüestió.
Aquí continuem igual, Vull dir, no... Continuem
hi ha gent
igual,
que, hi ha gent que viu molt bé, molt bé, i hi ha gent pues, que no molt
també.
Justos.
Exacte.
Que també aquestes mitjanes que tenen doncs, aquesta vara cruel de vegades...
I probablement aquí a Sant Cugat la diferència sigui molt més accentuada que a altres llocs.
Sí.
Perquè hi ha gent amb uns ingressos que estan molt per sobre d'aquests 20.000 euros per unitat familiar.
I tant, segur. Però clar, vull dir això...
Però bueno, que jo me n'alegro per ells, però...
No és criticar-los, No.
Ojalà tots poguessin viure igual.
Ah, exactament.
Però que no oblidem doncs, el que dèiem, que hi ha gent que no està tan bé.
Que ens enganya la mitjana, ens enganya en aquest cas.
Més temes. Ahir al ple municipal l'havíem explicat, té una mica de relació. La setmana passada estava molt pendents del que havia passat amb la sentència de Torrenegre. I després la resposta contundent de Núñez i Navarro, en què deia allò de que l'Ajuntament i la Generalitat havien actuat de mala fe en tota aquesta qüestió. inclús vam abordar això quan s'acaba aquest col·laborat, aquesta novel·la,
el tema Núñez
Navarro, Núñez
Navarro,
o acabarà amb...
És que només pot acabar d'una manera possible.
L'alcaldessa el divendres es mostrava optimista perquè li preguntava, en aquest cas el company, el Josep Jiménez, a l'entrevista del matí, si tenia contemplat que potser tocava pagar indemnització, i ella diu, i entenem amb el coneixement jurídic, que no veia aquest escenari.
Jo el discurs de l'alcaldessa de Sant Cugat el veig sentint, però no ja d'ara sinó també d'altres alcaldes, vull dir, és una situació que es repeteix com el dia de la marmota, no? Vull dir, fa una decisió a l'Ajuntament, s'aprova per ple, recurs de Núñez i Navarro, i acaba guanyant Núñez i Navarro, i és endarrerir, i la pilota es va fent cada dia més gran. Jo crec que aquí hem perdut diverses oportunitats, primer per seure a la taula i buscar la indemnització, que no tenia per què ser econòmica. Hi havia en aquells moments quan es va fer a través de permutes de terrenys o qualsevol altra cosa, que probablement Núñez Navarro no hagués acceptat. Però tampoc per la tossudesa en el seu moment d'uns i altres, doncs la cosa es va anar estancant. Ara, desgraciadament, veig que tot ha de passar per seure's a la taula i acabarà amb una indemnització. Ara, també dic jo, no ha de ser l'Ajuntament de Sant Cugat l'única administració que té que posar diners aquí. Vull dir, perquè si volem preservar el Parc Natural de Torre Negra i de Collserola per extensió, hi ha altres administracions que estan involucrades i que també han de posar el seu granet de sorra, que ha de ser important.
Jo crec que em sembla que s'ha acabat acordant que es crearà una comissió de seguiment.
Sobretot no en el cas específic només de la Torre Negra, sinó del tema de la modificació del PSM, que recordem que l'oposició en bloc posava aquella demanda a l'Ajuntament per presumptes irregularitats en el tema d'adjudicacions i de valoracions dels terrenys que s'havien fet en aquestes modificacions.
Jo crec que aquesta pot ser la primera pedra. Pot ser la primera pedra de començar a posar les coses a sobre. Perquè, és clar, el Pla General Metropolità és de l'any 76, sí, no m'equivoco.
Amb les diverses modificacions posteriors.
Nosaltres, Sant Cugat sobretot, jo no sé les altres poblacions, però és que aquí ja ha deixat de tenir sentit fa molts anys, perquè és que el creixement ha sigut, s'ha planejat d'una altra manera. Jo crec que la comissió aniria bé. Però ja, no sé si va ser la setmana passada que ja ho parlàvem, però és que Núñez i Navarro continuarà així perquè té diners suficients per anar recorrent i tal, i no tancar el tema. Què espera? No ho sabem, què espera, no ho sabem, perquè alguna permuta se l'havia ofert i tampoc la va voler. No sé si era bona, si no era bona, jo això aquí ja no hi entro. Però vull dir que jo, per mi, que l'únic interès en aquest moment de Núñez i Navarro és mantenir el tema obert per no perdre una expropiació, no ho sé.
Però en tot cas, jo crec que tot això se soluciona sentant-se amb voluntat d'acord les dues parts.
Sí, clar, evident.
I no sé si l'Ajuntament s'ha dirigit darrerament a Núñez de Navarro per dir seiem, no ho sé.
Això tampoc ho desconec.
Pues no. Però jo
crec que en aquest cas, d'una banda l'Ajuntament segueix un mandat, i aquí hi ha hagut acords de ple, vull dir, amb el suport de totes les formacions i crec de forces entitats de la ciutat, i per tant l'Ajuntament, ja sigui amb l'alcaldessa actual o amb l'alcalde anterior, han materialitzat sempre un posicionament contundent respecte a Torre Negra. I de l'altra banda, Núñez i Navarro, i ho hem vist, és inclús, no sabem també el tracte que hi ha hagut entre Ajuntament i Núñez i Navarro, però també hem mostrat una altra postura absolutament contrària, ensenyant sempre el paper de jo vaig comprar això, i per tant m'esteu estafant, perquè això era en aquell moment per organitzar, i després vau decidir modificar-ho sense... Aquí el tema ha estat sense la compensació, no, estimada? Sobte també en tot aquest embolic, el que deia l'Alfred, o sigui, si han assegut o no, sí que hem vist debats oberts. Jo recordo l'Antoni Bassas de seure l'advocat de Núñez i Navarro, i ara no recordaré el qui venia per part de l'Ajuntament, però...
Però en tot cas, jo crec que els debats...
Era l'alcalde, perdoneu.
Amb tots els respectes, un debat d'aquesta qüestió no s'ha de fer amb un estudi de ràdio, sinó que el que s'han de fer és amb un despatx...
El que no sabem és que hi ha hagut el treball de darrere, sota taula, que hi hagi hagut en aquestes qüestions. Entenem que sí, i que si hi ha aquestes posicions tan enfrontades, no és només, entenc jo, perquè l'Ajuntament faci actuï sota un mandat, entenc, amb una consulta que els plenaris i d'aquí surti una posició, sinó que també de l'altra banda hi ha d'haver forçosament una posició enrocada.
No, és que les dues bandes estan enrocats. Penseu que el tema...
I com més tardin, més enrocats estaran.
A Torrenegre és un tema, jo que sé, dels anys 80. És que de la famosa manifestació que vam fer, la primera, l'altra...
Sí, els nens del Club Montanya.
Ah, exactament, sí. Vull dir que ve des d'allà. Per tant, els polítics i els tècnics han canviat, no són la mateixa gent. I això, a mi em diu que el tema està enrocat, que l'Ajuntament té una postura i que Núñez i Navarro en té una altra. És a dir, si fos una cosa de negociació, d'entrar en el debat profund de fer i de no fer, amb els canvis i amb el temps que ha passat, els diferents polítics que hi han hagut, tot plegat, haguera sortit alguna flor en algun moment. Però és que això està tancat. Això està tancat.
I l'imaginació que s'hi ha aplicat al poder, és del parc rural fins al pla de protecció especial, fins a... Vull dir que aquí, sempre, i a més sempre acaben amb aquell titular de Torrenegre està blindada, no? Que això era la sentència final.
En tot
final.
Cas, el que sí que hi ha una cosa que és comú a tots és que ningú vol que s'hi edifiqui allà.
Exacte.
Dels acompatents no ho volem.
Exacte.
I per tant, jo crec que aquest és el mandat més important que té que tenir l'alcaldessa en aquest cas. I a partir d'aquí, busca fórmules per acabar amb la situació, perquè no podem estar platejant, perquè tot això, la pilota d'interessos i tot, que si al final i de pagar advocats i procuradors i...
També no ens oblidem dels petits propietaris que l'altre dia ens comentava el Domènec Miquel, que evidentment doncs, no sempre comparteixen les formes de Núñez i Navarro, però és veritat que aquí l'error de fons, que també els afecta menys, s'ha contemplat com s'ha contemplat amb altres veïns als quals se'ls ha comprat un terreny i se'ls ha donat una compensació sota el parèntic estrictament tècnic justa, no? I això també és això fa mal també a la ciutat, en el sentit que hi hagi veïns, ciutadans que es veuen també afectats, perquè totalment evidentment podem carregar contra una empresa de Barcelona i és molt més fàcil, però no ens oblidem que aquí també hi ha unes famílies que són poques però que són,
que tenen uns drets adquirits, que tenen tot el dret
i ara hi ha una cosa que també ho facilita, i és dir el cinturó nord o no em recordo com
el
vial de cornisa, això
ha quedat
anul·lat definitivament. Per tant, exacte, aquí s'ha de prendre possessió, hi ha posició, hi ha de tot plegat.
Doncs en un tres i no res ens plantem a les 10 del matí, avui una tertúlia
del Barça,
apassionada, com no podia ser d'una altra manera si parlem de futbol. Agraïm la presència de l'Alfredo Bergo aquí a la tertúlia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I el Jordi Mulgó, el nostre tertúlia comodí, quan els altres fallen ell sempre hi és aquí.
Tibarem
de les orelles al Jordi Casas en la propera ocasió. Nosaltres marxem, els deixem amb el programa Sant Cugat a Fons. Demà, tertúlia de polítics a televisada i per ràdio, en companyia del Josep Gimeno. Gràcies.
El gall del monestir.